país, aquí es prudencia, es que yo no lo hago con la matemática, cuando después no lo hago con la matemática, es dona una otra fe, una otra nueva ciencia, que tendrá tantas o más implicaciones, porque es un matemático. Aquesta nova ciència és la crítica filològica de textos. I en concret, la crítica filològica del més lliure. Això neix a la segona meitat del 17, té dos noms, Espinosa i Richard Simon, que comencen, tot és el germà mostrador, a deconstruir l'Antic Testament i fer veure, per un anàlisi objectiu de textos, que la pretesa revelació de Déu a Moisés transmetint-li la llei, etc., etc., que és enormement qüestionable, si no és qüestionable del tot, i que darrere l'Antic Testament el que tenim doncs, és un llarg procés de gènesi històrica, de tradicions diverses, etc., etc. En aquests autors, per dir-ho així, per tant, la crítica bíblica típica de la missa, i aquest el seu físic, sobre l'Antic Testament. Però, següent pas en aquest línia, el segle següent farà un pas més, i concretament Raimaru, professor de llengües orientals, aplicarà els mateixos mètodes d'anàlisi filològica, no a l'Antic Testament, sinó al Nou Testament. El resultat serà semblant al que havien tingut Espinosa i Jordi Simón sobre l'Antic, a saber que difícilment es pot sostenir que el text del Nou Testament sigui un text unitari, darrere d'ell hi ha diverses tradicions, i comencen a plantejar obertament ja Raimaru el que després s'anomenarà la diferència entre el Jesús històric i el Jesús de la fe, és a dir, el que pogués ser el profeta de Galilea i el que ha estat tota la construcció mitodogmàtica que les comunitats eclesials han anat generant després. En poques paraules, una crítica bíblica, si t'aplicava l'Antic al Nou Testament, quin resultat té a la que podríem dir la intel·lectualitat europea? El resultat que té bàsicament és que desmunta o fa trontollar almenys, si podríem posar un tos més radical o menys, però desmunta o almenys fa trontollar, òbviament, el que podríem anomenar la teologia de la història cristiana, que es recolza justament en la noció de revelació i en la teologia de la història que els pares de l'Església grega i llatina havien construït sobre la text bíblica. Això és el que, per dir-ho així, fa fallida en aquestes tècniques filològiques aplicades al text. Per tant, diguem-ne que això que és el que trontolla és, per dir-ho així, el que comença a exigir que el seu lloc sigui ocupat per un altre discurs. En certa mesura, i en aquest sentit, si ho mireu, no és del tot casual que alguns textos de Kant siguin exègesis de textos bíblics, però hi ha una altra clau. Recordeu que l'heu llegit el text de Conjectura sobre l'inici de la història humana. Literalment allà, Kant fa el mateix que havia fet Espinosa, però en lloc d'agafar Moisès com a protagonista, agafa el capítol 4 del Gènesi, el tema de la confrontació entre pobles nòmades i pobles sementaris, i sotmet el text a una lectura en termes també polítics, com Espinosa havia fet, en la figura de Moisès. Llavors el resultat és el mateix. Darrere el text que analitza Kant no hi ha una relació, sinó que hi ha simplement un text que reflecteix estructures jurídiques, estructures polítiques. Per tant, en aquest sentit, observeu que fins i tot textualment en el mateix cas trobaríem com que també això està ocupant el lloc que la crítica bíblica ha transformat respecte a la noció tradicional de revelació o d'escriptura. Bé, fins aquí per dir-ho el que serien com els precedents del lloc que ocupa aquest text. Però, ara us afegeixo unes dades encara molt més properes, aquest lloc que comença a quedar buit o que comença a trontollar, alhora que està trontollant, que se'l critica, comença també a aparèixer justament el que serà com la seva substitució. Això arribarà fins a Kant o més enllà de Kant. I ara dono unes dades simplement perquè tinc interès, quan surti l'article com vingui un diàleg ja l'estudiar. En 1748, un pastor luterà, anomenat Spalding, que no és qualsevol pastor luterà, perquè després arribarà a ser ni més ni menys que l'autoritat màxima de l'Església Luterana de Berlín, per tant, el que seria l'equivalent d'un bisbe o escultor de tot Berlín, publica un text on el títol de fa fortuna històrica i comença a un lloc. El títol del text és Consideracions sobre la destinació de l'home. Die Bestimmung des Menschen. Aquesta expressió, d'aquest problema, la destinació de l'home, serà una expressió que es va convertir en tòpic i repetida reiteradament fins a Hegel inclòs. Quina és la destinació o el destí de l'home? Doncs bé, el curiós d'aquest text ja és que Spalding, coneixedor de Spinoza i de tots aquests elements crítics, per respondre a la pregunta de la destinació de l'home, tot i ser pastor luterà com és, no apunta el text bíblic, sinó que fa una resposta, diguem, estrictament en termes filològics. Fins i tot diu en el seu text que el text bíblic és difícil de trobar una resposta unívoca al problema. Llavors, ara no m'interessa l'obra, però fins només per dir una cosa, en funció d'elements en part d'empatia interna per via que podria expressar i en part d'elements reiniciants, a la bona resposta que diríem filosòfica al tema de la destinació de l'home, que dit amb molt poques paraules, sostindria dues tesis. La destinació de l'home només s'acompleix més enllà de la nostra vida, perquè l'home sigui mortal, una tesi, i segona tesi, aquesta immortalitat tendeix a que l'home, d'alguna forma, entri en comunió amb ell. Aquests són els dos pilastres en les que, segons Spalding, filosòficament es dona resposta a la pregunta de quina és la destinació de l'home. Sorprenent, sense acudir al desvi. L'obra tindrà un èxit indubtable, fins i tot Lessing la va qualificar de Pia de Sibèria dels il·lustrats, fent al·lusió al text del fundador del pietisme, Sperner, que es titula Pia de Sibèria, per fer un par de paraules de Lessing. És a dir, va ser una obra molt divulgada. Tan divulgada que el Cercle Il·lustrat de Berlín es veu en un darrer moment, encara que no li agrada massa l'obra, la troba massa fàcil, però es veu l'obligació de recensionar-la a la seva revista, i efectivament, el 1762, apareix, en les cartes sobre la més recent literatura, apareix la recensió del text de Spalding, però a l'editor de la revista, Nicolai, un dels factòtums de la il·lustració alemanya, no content en fer la recensió de la revista, encarrega a dos dels seus col·laboradors i amics més directes dos articles perquè comentin el text. Aquests col·laboradors són, d'una banda, un tal Thomas Arndt, un filòsof que tenia la carta de Sembla Hamburg, no és un personatge una mica de segona fila, però aquell que tenia la seva revista, un col·laborador de la revista, que publica un article titulat Dubtes sobre la destinació de l'home. I l'altre col·laborador que fa un article, aquest és molt més conegut ja, és ni més ni menys que ja el consagrat en aquell moment Moisés Mendelssohn, que publica l'article sobre la notícia d'oracle sobre la destinació de l'home. La diferència entre aquests dos articles és que A és molt crític en el text de Spalding, diu que aquell text no és probatori, que les proves estan mal construïdes, que és inconsistent. Mendelssohn concedeix que moltes de les proves de Spalding racionalment són febles, però acorda que les tesis de fons, és a dir, la immortalitat de l'home i la seva unió amb Déu, que són racionalment consistents. El que s'imposaria és reformular les proves. Aquí s'ha fet una correspondència entre tots dos, molt interessant, que ocupa del 62 al 66, en què mora A. I en aquesta correspondència, és curiosa, sembla que això està molt allunyat, però podeu no estar així allunyat del nostre tema, en aquesta correspondència, hi havia un moment on Mendelssohn li diu ja molt clarament A. Jo estic d'acord amb Spalding a la tesi de la immortalitat i l'unió amb Déu, acordo amb tu que les proves de Spalding són inconsistents, per tant se'ns imposa a nosaltres, els il·lustrats, donar unes proves definitives sobre la immortalitat de l'ànima. És a dir, reescriure el discurs de Plató, el discurs del Sòcrates de Plató a la seva part. I aquí Mendelssohn genera, d'aquí surt la idea de Mendelssohn, d'escriure un nou Fedó. I efectivament, Mendelssohn escriurà el Fedó i el publicarà en 1767. El Fedó és, per tant, la resposta de Mendelssohn a la pregunta sobre la destinació de l'home. I és refer les proves de la immortalitat, platòniques, però refer-les, òbviament, des d'un punt d'espai filosòfic, bàsicament la inicial. Mendelssohn publica l'obra té un gran ressò, i mentre Mendelssohn publica aquesta obra, per tant estem quasi simultàniament, probablement des del 67, i uns anys després, 77, Lessing publica una altra obra. Lessing també és amic de Mendelssohn, i d'A, i de Nicolai, com a part del Cercle Il·lustrat, i per tant coneix tot aquest relat del poema de la destinació de l'home, etc. etc. D'altra banda, Lessing, 1677, Lessing, que estic parlant ara, d'altra banda Lessing, és qui havia fet públiques les tesis de Reimarus sobre el Nou Testament, anys abans, per tant, també està totalment al corrent de la crítica bíblica. Charles Lessing publica el 77 una obreta d'educació del gènere humà, on respon a la mateixa pregunta de la destinació de l'home, però, per dir-ho així, la resposta de Lessing no és tant en el sentit de parlar en termes d'immortalitat individual, sinó que més aviat agafa el tema de la destinació de l'home en termes d'espècie. I en aquesta obreta de Lessing, és on per primera vegada es diu ja molt obertament que la humanitat, al llarg de la seva història, un exemple seria el text bíblic, que ja no és un text revelat, sinó és un exemple, diríem, cultural, la humanitat, al llarg de la seva història, ha anat avançant, o va avançant, en una línia de moralització creixent. Però, com veu, del segle il·lustrat es donen dues respostes a la pregunta per a la destinació de l'home, que tenen a ocupar el lloc que abans ocupava el text bíblic, una, fedó, immortalitat individual i personal, unió de l'ànima amb Déu, dos, més aviat en pla històric, l'èssim, educació del gènere humà. L'espècie que avança vers la seva perfecció. Bé, i ara ve la data ja, en què tot això entra en el circuit, no? 1781, Kant critica la raó. En funció del que estic dient, es podria deduir que la crítica a la raó pura és un text capdalt pel tema de l'estimació de l'home, justament. I és un text capdalt pel següent, i a més que això que he dit ara és una dada merament filològica. Penseu que tot el llarg capítol, molt extens, del paralogisme de la raó, és a dir, l'anàlisi crítica de la psicologia racional clàssica, és literalment una baralla amb Mendelssohn i amb el Fedor, constantment al fi de Kant. Per tant, vist des d'aquí, què fa la crítica de la locura? Desmunta la prova racional de la immortalitat de l'ànima que Mendelssohn ha donat a l'Òfago. Diríem en termes, si voleu, una mica més clàssics, així, més clàssics o més, en fi, més tòpics, no?, de filosofia kantiana, des de la metafísica dogmàtica, com Mendelssohn és, no es pot donar una prova sobre la immortalitat de l'ànima perquè es traspassen els límits de l'experiència, etc. Però clar, si des d'allà no es pot donar una prova, aleshores què passa amb el tema de la destinació de l'home? No té resposta. No, de fet, canvia el punt de la resposta de la crítica de la locura. El que passa és que el desplacen. Per què el desplaça? Perquè ha llegit l'obreta de Lessing, que a més ha estat un èxit. Algú ha dit que l'obra de Lessing és el catecisme del segle XIX. Un quart de certa mesura, potser fins ara, perquè és una obra que es fan cents d'edicions, constantment. Curta, més, però fragmenta. Kant coneixia l'obra de Lessing, i aleshores, si mireu el text de la crítica de la locura, s'observa molt clarament que el tema de la destinació de l'home no es pot plantejar en termes d'immortalitat de l'ànima individual, perquè aquesta és una metafísica que ha fet seguida històrica, per la pròpia crítica. Aleshores, el tema on es desplaça dins de la crítica? Es desplaça al cànon com a pregunta per l'esperança, com a resposta a la pregunta per l'esperança. Clar, què puc esperar? És el mateix que dir quina és la meva destinació. Però sabeu que hi ha la primera crítica, hi ha la primera, abans no que vingui la segona, que no era previsible, oi? Hi ha la primera, la resposta a la pregunta per l'esperança, que és la resposta a la pregunta per la destinació, clar, no es pot fer des de la filosofia teòrica, ni en sentit wolfià o reinicià, perquè està criticada, però tampoc en sentit kantià, però la filosofia teòrica només dona els principis a priori del fenomen, res més. Sinó que, explícitament, diu el cànon, comença a ensenyar, hi ha una resposta al cànon, que això només es pot respondre des de la posició moral del propi subjecte, i per tant des de la pròpia noció de deure. I en el fons, la forma en què respon Kant en aquesta pregunta de l'esperança, que és la destinació de l'home de Spalding, és molt potent en aquest text encara a l'èxit. La destinació de l'home seria la realització de la moralitat. Tu vol. Bé, amb la qual cosa observeu, doncs, que, recapitulant aquest camí, la destinació de l'home, que seria el problema equivalent a la teologia cristiana, per una sèrie de desplaçaments, ara en el text kantià queda resituat en dependència de la teologia pràctica, no de la teologia teòrica, òbviament no del text bíblic, i queda vinculat, per la lectura de Lessing, al tema de la història. Per dir-ho així, comencem a assistir al que seria la transformació de la teologia cristiana, doncs, en el que després s'anomenava la teologia de la història, simplement. Això és 1781. Bé, el pas ja definitiu, el text que l'heu llegit, però ja prou, suposo, és 1784, on Kant ja, òbviament, ja fa el pas definitiu, que és escriure un opuscle dedicat explícitament als temes de la història universal, idea d'una història universal en perspectiva d'organització cosmopolita, on ara ja obertament parla en termes de mitjans, de fills, obertament això permet fer una novel·la de la història, aquesta novel·la de la història té una orientació de més jurídica, etc. etc. Bé, ara ja podríem arrencar la resta de textos kantians on aquesta idea es va acabant de perfilar i es va matisant més. Per tant, clar, la novel·la de la història kantiana, per agafar la seva expressió, us veu que mai parla de filosofia de la història. Aquesta no és una expressió literal de Kant. Penso que es pot utilitzar perfectament, òbviament, no? Però Kant probablement mai utilitza l'expressió filosofia de la història, però altres expressions, més o menys, properes, però no aquesta. En tot cas, doncs, aquest tema, és en aquests opuscles, tots els que hi ha apareixent després i que heu llegit, seria el tema en el que es dona resposta a la destinació de l'home. Després els senyoristes reprendran el tema, l'estimació de l'home en text de conferències de Fichte que es repeteix diverses vegades, després que apareix a la Brunatella, etc. I resituat en relació a la història. Entre el text del 84 i les supuscles posteriors, si Kant perfila alguna cosa una mica més, que òbviament hi ha alguns matisos que segurament haureu trobat vosaltres en una lectura atenta, és que queda bastant clar, tal com va pensar Kant en aquests opuscles, que les fites de la història, més que en termes de moralitat, s'han d'entendre exclusivament en termes lírics. La moralitat és una qüestió interior de la intenció de la consciència i, per tant, no entra dins de la seva pública, de les estructures polítiques. No? I, per tant, les línies de la història estarien, les fites de la història, en aquesta línia política, no tant en la línia estrictament moral de la interioritat de la consciència. I potser l'altre aspecte que en aquest sentit pues, ho acaba de codificar serà allà quan en la segona crítica, allà obertament, quan es refereix en els postulats a la consciència individual, allà parla estrictament en termes d'immortalitat de l'ànima, que és una pregunta que trobem sobre ella, i això tindria que veure estrictament amb la dualitat interior, no amb la realització del dret. Per tant, podríem dir ara que és una mica en perspectiva la destinació de l'home en el text kantià admet dues respostes. No? Si parlem de la destinació de l'home com a individu, doncs la seva destinació és assolir la moralitat plena en aquesta mena de camí infinit de perfeccionament individual. Si parlem en termes d'espècie, potser quan diu Kant allò que l'espècie és immortal, bé, tampoc està tan descabellat si pensem en el rerefons de tots aquests temes. No? Doncs bé, l'espècie, com a immortalitat col·lectiva, té un altre fins o les altres metes, que serien les metes d'unes jurídiques. Per aquí es perfila la resposta que hi ha en aquests temes. Bé, en això, doncs, simplement ens ha donat unes dades, així, unes properes, altres anomenades, que penso que ajuden a entendre el buit que ha deixat la teologia cristiana per la crítica bíblica, que és ocupat justament per aquesta relació filosòfica sobre la història, que Kant proposa, i com recordareu ja en el text del 84, ell diu que com a molt ell s'atreveix a donar el guió, això ho diu a la part final, i a la introducció havia dit, diu esperem que algun dia la natura produeixi el cap que escriurà la novel·la. Poc després dic la gent que escriurà el text. I Kant li ha donat el guió. Realment és veritat, el guió kantià, que és el guió que inspira, òbviament, en part després a Fichte, però sobretot a Hegel. Bé, això doncs té una situació global que potser serveix per a tot el lligar fet. Bé, ara ja passaria, per tant, al primer punt de pregunta, de conjunt de qüestions, però una mica seguint el que us deia abans, per una mica més de la gent del tema, però m'aturo un moment aquí i no sé, sobre coses que dius, si hi ha preguntes o qüestions més. Has de seguir tu fent aquí la vida.
Sí, sí, sí. fins a quin punt Kant es pren seriosament i quina seria la lligam que s'establiria teòricament entre aquestes, diguéssim, lleis humanes, no?, dels homes de la ciutat, els seguimites aquests, i les lleis divines, o la raó sedentària i la raó nòmada, fins a quin punt això coincidiria amb la realització o amb la capacitat interactiva o l'enteniment humà en comparació amb la raó, i fins a quin punt això té conseqüències després a nivell, ja que ens ha situat en un context de teologia política o política teològica, a nivell polític. I després, si ja pogués fer la relació entre això i l'ús privat i l'ús públic de la raó com a fonament de la il·lustració. És a dir, si es podria vincular aquest.
Sí, a veure. Dues, en fi, primer, si cas, com a cosa prèvia. Igual que havia efectivament indicat, i ara seguirem d'aquí, que és la teva pregunta, que conjectures, el que fa cas en aquest text és sometre un passatge bíblic a una exègesi en termes de teologia política o de teologia política bastant similar al que havia fet Spinoza un segle abans. L'altre lloc on Kant fa el mateix, però en aquest cas en el Nou Testament, és la segona part de la religió, des dels inicis de la pura raó. Allà agafa, i allà per dir-ho així, l'inspirador no és Spinoza ara, sinó que és justament Reimann. I l'anàlisi que la fa sobre el que fa sobre el Nou Testament és, per dir-ho així, reinterpretar la dogmàtica cristològica en els termes que havia formulat Reimann, de forma molt de missatge moral. Ho dic perquè en aquest sentit tenim un altre text on es veu perfectament en què s'està movent Kant. S'està movent, efectivament, amb plena consciència textual amb el que són les conseqüències de la crítica bíblica. Antic Testament, Nou Testament. En un cas Spinoza, en un altre cas és Reimann, la força. Però bé, deixem aquest segon text, només ho volia apuntar, i anant a la primera de conjectures. Clar, aquest és un text molt interessant, el de conjectures, perquè com heu vist al llegir-lo, Kant, clar, ja utilitza amb molta saviesa i amb una gran habilitat, no? Utilitza el text i la confrontació que hi ha entre nòmades i sedentaris, que dins del text però no deixa de ser anecdòtica, però utilitza amb molta habilitat, clar, per d'alguna forma lligar aquesta confrontació del text bíblic al que seria la pròpia dinàmica de les facultats humanes, en part, i per tant a través de la dinàmica de les facultats humanes per projectar el text, en la pura política, respecte al tema de moralitat dret. Clar, en termes de facultats humanes, l'home té una facultat o una tendència, diríem, diguem en termes kantians, no? Esquematitzadora, que és un tret. Però alhora, aquí la humanitat de l'home no queda exhaurit, sinó que té una altra tendència que depassa tots els límits, que depassa tots els esquemes i conceptes, des de l'absolut incondicionat, que és la raó. Bé, aquesta estructura dicotòmica, pròpia de l'ésser humà, clar, l'aplica immediatament tant, li ve molt bé la confrontació, però el sedentari qui és, el que diu la ciutat? La ciutat neix justament a la geometria. La ciutat és esquematitzadora. Rómulo i Remi marquen a l'arada els límits. Per tant, per dir-ho, qui viu a la ciutat està com desenvolupant els elements esquematitzadors de l'enteniment, però aquests elements esquematitzadors de l'enteniment, clar, en la mesura que són limitadors, esquematitzadors, per dir-ho així, són els que produïen el dret. A més, Fareu de Kant, com el propi text bíblic es diu, i els habitants de la ciutat van inventar les lleis. És l'àmbit del dret, ara entès això com a pur dret, com a pura reciprocitat de les conductes externes. Però clar, l'home no només és això, raó. Llavors, clar, la raó li ha de molt bé relligar-la al humanisme, lligar-la, per tant, a una exigència que va més enllà del rei com a senyor de la ciutat, el monoteïsme, etcètera, etcètera, i en això Kant, per dir-ho així, ara està fent una lectura del text introduint, per aquesta altra banda, l'element moral, que clar, que com a tal no es conforma en cap esquematització jurídica, sinó que va més enllà de tota esquematització jurídica, però la moralitat, en darrer terme, no es redueix a que externament actuem bé, amb la qual cosa tindria prou el senyor de la ciutat, sinó que vol que internament aquesta actuació bona sigui per convenciment. I clar, en aquest sentit, la moralitat sempre està com transgredint, on anant més enllà dels propis límits jurídics, no? Kant aquí li ve molt bé, utilitza molta habilitat la propi text d'aquest context, no? En el fons, aquest text és bonic, òbviament, per això, i és bonic perquè en el fons es veu la tensió que hi ha en altres textos de Kant, i una tensió que a vegades no sé si està tot ben resolta o no, però en tot cas està així en Kant, que és justament la tensió o l'ambigüitat o l'ambivalència de la relació moral-dret. Deixant de conjectures i anant al que serien els textos més teòrics de Kant, sobre el tema moral-dret, Kant sosté dues tesis, per dir-ho bàsicament, que a vegades són difícilment conciliables, però les dues tesis que sosté són: una, la moral i el dret no són totalment independents. Hi ha una estructura de dependència i de dependència sobretot del dret respecte de la moral. Però, segona tesi, la moral i el dret no s'obedeixen. I per tant són perfectament diferenciables. Perquè si no es diferenciessin, i això ja sabeu en altres textos que heu llegit, i l'accent vol dir molt important, i si és una adreça a França, si la ciutat ha de ser virtuós, és a dir, si l'Estat exigeix la moralitat dels individus, caiem en el despotisme més elevat. Els principis del dret, d'una forma o altra, depenen de la moral, però bé, els principis del dret i l'estructura jurídica no equivalen a la moralitat. I per tant, mai de l'estructura jurídica es pot demanar que moralitzi els ciutadans en aquest sentit. És un punt de vista polític. Bé, aquestes dues tesis estan articulant conjectures. De fet, la confrontació amb la de sedentari, en el fons, és una forma d'il·lustrar aquesta tesi, molt hàbil, des del propi text bíblic, i aquesta tesi és una tesi general en tots els textos kantians, i a més és una tesi, a la mica filantri des del punt de vista filològic, a més una tesi en què es pot dir-ho així, que Kant va anar polint progressivament. És a dir, si mireu, faig referència al davant, no? Si mireu el text del cànon, d'aquell text encara no està gens clara la distinció dret i moral, és a dir, semblaria que no n'hi ha en aquell text. Si mireu la idea de la història que heu treballat, tampoc allà està encara del tot clara la distinció. Comença a aparèixer, sobretot comença a aparèixer en aquell article tan de lectura tan difícil, perquè és un resum de molts folis, sobre el problema, sobre si és possible que hi hagi un mestre moral que sigui educador i tal, en tot aquell article, però ja s'apunta la moralitat, que no és ben de l'estructura jurídica, però la diferència no s'acaba de fer encara en aquest text, sobretot es farà a partir de conjectures i sobretot a partir de teoria i praxi. I Kant anirà polint cada cop més fins a arribar a la metafísica dels costums, on la diferència és estricta. La tesi de la metafísica dels costums és justament aquesta: el dret es fonamenta en moral, però el dret no equival a la moralitat. Bé, no sé si més o menys.
Perdó, amb aquesta relació que hi ha, amb aquesta analògica entre nomadisme i raó i ciutat, per tant, llei i geometria, ordenació i dret, que clar, està bé perquè hi ha la qüestió de l'enteniment i la qüestió de la raó, però llavors m'ha fet pensar que d'alguna manera això no seria possible, ja que s'està treballant amb analogia, si n'hi hagués també treballant una altra capacitat que de fet està lligant, però no tant potser amb raó o enteniment, però que seria la imaginació, no? Que de fet és el que possibilita fer aquests salts, que no n'hi ha cap prova, de fet, i no n'hi pot haver. No sé, només un comentari per...
Sí, tu estàs dient una cosa que és un d'aquells problemes que sempre està passant en camp, però que el propi camp no hi acaba d'explicitar.
Sí,
són aquests implícits, que és, efectivament, és a dir, per tant està fent aquí una analogia com en altres textos. No? Aleshores, clar, està fent una analogia entre àmbits que en un cert sentit, si llegim molt literalment les pròpies crítiques, no, em sembla que no admetria massa l'analogia. Però clar, un és l'àmbit racional moral, l'altre és l'àmbit fenomènic. No? I estem fent una operació en elements racional morals, però també són morals en aquest sentit ampli, que s'estan aplicant sobre el fenomènic i un il·lustra l'altre. No? Per tant, en aquest cas, està clar que està aquí cada operant per analogia, com dirien els escolàstics. Però clar, des d'on podem operar per analogia, i tu has d'apuntar un tema que segurament és veritat, que no ho diu mai així l'altrament, perquè potser està implícit en molts llocs, que clar, que la imaginació potser és la facultat rectora, no? De tots aquests desplaçaments, analogies, o elements psicòlics. Algú comença a apuntar Kant a la seva crítica, del que té bàsic que la imaginació té quan parlem a nivell analògic, a nivell simbòlic i tal, i bueno, si aneu estirant aquest fil, no és el nostre tema d'aquí, però si aneu estirant aquest fil, no és el nostre tema d'avui, però es veu una mica una certa continuïtat temàtica, clar, no serà res d'estranyar que quan Fichte la faci tot Kant, que el Fichte vingui a dir que, en el fons, tot Kant i la filosofia transcendental, per dir-ho així, gira al voltant d'un eix, i és la imaginació com a facultat central. d'on sorgeixen totes. Això serà un últim pas de temes que estan renunciats a cap. Però apunta una altra pregunta, ja que es planteja aquesta pregunta. Sí que hi ha, tanmateix, hi ha un text que segurament no només s'ha de tenir bastanta consideració en preguntes com la que tu has fet, i és, el text aquest és on Kant justifica, allà no parla d'imaginació, podem dir que està en el supòsit, però bé, ja s'ha anat a l'imaginació fora, on Kant justifica per què és lícit, i sota quina condició és lícit, establir analogies d'aquesta forma, entre el sensible i el supersensible. El text és un text que a vegades les lectures de Kant en passen molt per damunt, però és un text cardinal perquè t'explica després molts altres textos en què Kant és molt fidel a la seva doctrina. En aquest sentit, Kant no comet masses contradiccions en si mateix. No? Aquest text és el capítol de la segona crítica titulat De la típica del judici pràctic. Allà Kant diu, molt breument, és un capítol feixuc, perquè és molt tècnic quan a vocabulari, no? d'aquests textos de Kant, on el vocabulari a vegades enfosqueix el contingut. És Kant, és veritat. Ja ho diria. Si no, no fem nosaltres, no faríem textos com a Kant. No? Aleshores, malgrat el feixuc que és el text, allà Kant diu el següent, molt breument diu, que és lícit, efectivament, utilitzar el món sensible, i per tant comparacions, exemples del món sensible, per explicitar qüestions que tenen que veure amb la moralitat pura i intel·ligible, com tu deies, i que ell ho fa després, sempre quan, o sigui, això és lícit, perquè, sempre quan, per tant, perquè entre aquests dos mons hi ha almenys un punt comú que permet produir la construcció de les analogies. Això és que ens subratlla sempre i quan les analogies que hem construït siguin conscients del punt comú quin és. Afegint el que tu deies abans, podríem dir l'eina de construcció és la imaginació. No?
L'arreu comú que sí. Tenen en altres textos.
Però on està el punt que li permet a la imaginació, per dir-ho així, fer aquestes analogies perquè siguin lícites? Llavors, Kant, aquí la resposta que dona molt breument és la següent. És possible fer això perquè tant el món sensible com l'intel·ligible tenen un punt en comú. A saber, que parlem de llei. Hi ha legislació. És a dir, l'universal, a més, el particular s'estructura segons les lleis universals, ara molt romànic. I també, en l'àmbit moral, hi ha exigència universal. Aleshores, perquè hi ha il·lusió de llei, parlem en cada cas de món. Penseu una cosa, de vegades aquesta és trivial, no? Quan Kant diu un món fenomènic, això molt comú, o molt sensible. Sens lo estricto, aquesta expressió no la podria dir des dels principis de l'enteniment. Perquè els principis de l'enteniment mai donen un món. Donen fenòmens. Quan diu un món fenomènic és perquè ja pressuposem, la pròpia expressió pressuposa, que la totalitat dels fenòmens està interconnectada segons una ordre, segons ell. Això per dir-ho és el que està explícit en aquest capítol de la típica. Sempre que parlem dels fenòmens, pressuposem llei. Sempre que parlem de l'àmbit moral, pressuposem llei. Per tant, si som conscients que en cada cas la legislació és diferent, però que en els dos casos hi ha llei, això es permet, i comença aquí Kant per primer cop abans de la tercera mítica, dir, es permet introduir símbols o analogies en què el sensible expressi l'intel·ligible. Ho deixa apuntat, no segueix massa més en aquest capítol. Però, per dir-ho així, està aquí com preparant temes que després apareixeran a la tercera mítica i que aleshores, tornant ara on estàvem abans, explica que efectivament Kant pugui fer en textos com el de conjectures o en altres textos, efectivament, un ús lògic d'elements sensibles i de construccions figuratives, diríem, o imaginatives, si voleu, per expressar l'intel·ligible, sempre i quan, per dir-ho així, sapiguem que això és legítim perquè en tots casos hi ha llei, i llavors sabíem que l'aquí s'han dit que s'ha acceptat l'intel·ligible. No? És a dir, tornant a l'exemple, quan dic molt fenomènic, quan dic molt moral, en els dos casos és món, perquè ningú pensi que el món moral sigui literalment com el món fenomènic. Podríem sentir com a exemple suè de poc. Si que no ningú pensi, quan parlem de món moral, parlem d'unes ànimes i d'unes jerarquies celestes, com quan parlem del món fenomènic, perquè això sí que seria convertir l'analogia en univocitat. Per tant, la llei com a punt comú però alhora diferenciador és el que popularia la legitimitat de certes analogies o de certs símbols que el mateix Kant utilitza i que en aquest capítol diu que també són necessaris utilitzar, perquè si no, clar, tampoc podríem parlar segurament del moral pur.
Per tant, Hegel no és el cap aquest que ha de donar la natura.
Sí, però Hegel és el cap que dona la natura, perquè Kant en un punt, tornant a la idea, no va tan lluny. No escriu la novel·la, Kant. Escriu el guió. Però no el detall. Si recordeu, la idea de la història d'una que s'ha atribuït, però com l'ha atribuït, dona el guió, precisament. Diu, aquesta novel·la profètica, més o menys consistirà en què? Començant pels grecs, la seva decadència, l'aparició de l'estat romà, les polítiques, el que convé a portar els pobles bàrbars i altres pobles, la història dels quals s'ha entrat en comunicació amb aquests, els pobles nosaltres, que donem les lleis a la humanitat algun dia, i aquí tenim el guió de la història. Efectivament, aquest és el guió de la història universal. Però clar, dona el guió, no dona el detall. No trobem en el text kantià, trobem exemples més o menys episòdics, no? Però no trobem la construcció històrica que fa Hegel des dels pobles orientals fins als pobles germànics, passant per les moments de grega, romana, etc. etc. No? O sigui, la construcció no la tenim, no la tenim, però el guió sí. No sé si m'ho tenia ara fent al·lusió. I com que em parlo de novel·la, tampoc és tan estrafalat, no? Fer al·lusió als serials televisius, no? Doncs Kant seria com el jornet que escriu, no? Que es diu la Bíblia del serial. La Bíblia li diuen,
sí, la Bíblia.
I després hi ha les altres humanistes que van fundar aquesta Bíblia i la van farcir. És que han escrit la Bíblia. Hegel va farcir. Aquest és el cap que no es canta, segons el poble cant. Bé, si de cas deixem de moment aquí, passaríem ara en aquest bloc que té diverses qüestions i anem també doncs intervenint. Un primer bloc de qüestions m'ha semblat que més o menys es podien agrupar en qüestions al voltant de temes més de fonamentació d'aquest discurs històric-teleològic. En concret, aquestes serien, m'ha semblat més o menys a mi, la qüestió que va ser una mica de ser donar resposta, la 1, 2 i la 11. Com a observació prèvia, per les respostes que donaré, que com a solució prèvia penso que hauré subratllat el següent. Que clar, tots aquests textos de Kant, en opuscles no menors, bueno, menors en bon volum, penso en bona importància, no? Tots aquests textos, la penseu que s'estan ocupant d'uns temes que en la pròpia nomenclatura que Kant utilitza a vegades per parlar de les disciplines filosòfiques, no estan en el nivell transcendental o pur o a priori, només. Però tampoc són merament observacions empíriques, sinó que estarien en aquest nivell intermedi que connectem principis transcendentals amb elements empírics. I per tant que s'està movent entre els dos nivells alhora. No? Això que cada vegada tècnicament anomenen, en veritat, és que és una explicació alterna, disciplines pragmàtiques. Quan defineix justament l'antropologia, què entén per antropologia pragmàtica, a veure si trobem aquesta definició, no? Hi ha disciplines transcendentals, hi ha disciplines empíriques, i hi ha una mena de problemes que estan en la metexis, entre el transcendental i l'empíric, és entre els purs principis i la pura experiència posterior, i aquests són disciplines que s'han tractat. Tots aquests problemes, per tant, que tenen la història, estarien justament en aquest nivell. És a dir, per tant, sempre s'ha de tenir present que hi ha una mica un problema d'aquestes preguntes o respostes. D'una banda, hi ha aquí tota una sèrie de problemes que atenyen a principis, a qüestions de principis, i que per tant remetrien a elements estrictament d'anàlisi transcendental que Kant va fent en les seves obres, bàsicament en les crítiques, i després hi ha un altre moment en què aquest principi s'aplica. Però l'aplicació no és el mateix que el principi, i això introdueix una complexitat en aquests temes, naturalment, que no tindrien altres temes, i un estatus justament intermedi, no?, entre un nivell i l'altre. Aleshores, dic que això en general, la primera pregunta, així una mica per ordre potser, que potser es porta aquí una mica a comentar, és justament la número 1. No? Efectivament, tots aquests temes, pel que fa pel que fa als principis que articulen aquest discurs, vindrien a caure en allò que cada moment el judici reflexionat, en expressió de la tercera crítica. Aquí potser també val la pena constatar el següent, que Kant de fet fa la reflexió més teòrica sobre aquests problemes quan alguns d'aquests opuscles ja estan escrits. És a dir, la reflexió estrictament teòrica sobre quin és l'estatut del discurs teleològic, o reflexionant o de la finalitat de la història, la reflexió més teòrica la trobeu a la tercera crítica segona part, 1790, quan aquests opuscles, alguns d'ells han sortit abans. Per tant, en aquest això s'ha de tenir present, perquè clar, hi ha textos d'aquests que són anteriors a la tercera crítica, que certs matisos pel que fa als temes de fonamentació no estan polits encara, i en canvi textos posteriors a la tercera crítica estan molt més polits. Aquest matís es troba quan es fa una anàlisi una mica fina dels opuscles. Per tant, el lloc, el tema del judici reflexionant, com a lloc temàtic, és la tercera crítica. I aleshores, clar, quin és l'estatut del judici reflexionant? I per tant, clar, aquest estatut peculiar que té el judici reflexionant es comunica, doncs, clarament, a una de les seves aplicacions, com és els temes de teologia històrica, que és una aplicació del judici reflexionant. Bé, aquí, en fi, molt breument, perquè si ja entrem molt en la seva crítica i tampoc tens ni sant de proposo, però bé, molt breument, quan cap part de judici reflexionant es refereix, com sabeu, a aquella facultat que connecta l'universal i el particular. Si partim de l'universal, que ja el coneixem i ens és donat, aleshores determinem el particular, seria el judici determinant. En canvi, si és al revés, tenim un particular i volem arribar a l'universal, és quan un camp parlem estrictament de judici reflexionat. Segona observació. Perquè el judici reflexionant operi, és a dir, donats uns particulars busquen un universal, el judici reflexionant sempre pressuposa ja un principi. Seria com el seu principi que l'articula, no? Clar, a saber, pressuposa que el particular pot ser ordenat o explicat o conceptualitzat en termes generals. Clar, si no pressuposéssim això, no faríem l'operació. Per tant, podríem dir que el principi del judici reflexionant és que, malgrat que en molts àmbits tinguem una pluralitat d'elements i molt dispersos, però suposem que aquests elements són d'alguna forma o altra conceptualitzables, generalitzables, ordenables, podríem dir simplement intel·ligibles en estructures de sentit universal. Però, anant a la tercera crítica, aquí és on Kant subratlla que el judici reflexionant, o la reflexió humana, clar, té una estructura molt peculiar, a saber, sempre pressuposa que hi ha ordenació universal o particular, sempre pressuposa, però aquesta universalitat mai li ve donada. El que li ve donada sempre és el particular. Ha d'avançar a ser el general. Pressuposa que hi ha aquesta estructura general. Però clar, no pot partir mai del general, justament per allò que ja he dit a la primera crítica, que la nostra raó no és intuïtiva, el nostre enteniment és un enteniment diví, dit en altres paraules, darrere això està l'àmbit, a diferència de Déu, on pensar i intuir, i per tant pensar universal i intuir tot el particular que hi ha sota ell seria el mateix. Pels homes no és així. Quan pensem universal, màximament universal, com la visió és reflexionat, tenim una exigència buida. I quan passem al particular tenim un i un, i hem de connectar tots dos. Aleshores, apliqueu això als textos de filosofia de la història. La història que es presenta una multitud de fets, en particular. Però la nostra reflexió està constituïda de tal forma que pressuposa sempre que hi ha estructures que regeixen els fets. Per tant, darrere aquest aparent caos de fets històrics, pressuposa el judici, i sempre ho pressuposa, que hi ha una intel·ligibilitat. Diguem que hi ha una ordre del món, o potser hi ha altres termes que pugui utilitzar Kant, un pla de la natura, una solidència, bé, serien altres termes. Però clar, nosaltres no coneixem en el seu contingut, en el seu detall, ni aquest ordre del món, ni la providència, ni la ment de Déu, ni el pla o el fil de la natura. El que tenim és una pluralitat i una exigència d'explicació de la pluralitat, però aquesta exigència nosaltres no la comprenem intuïtivament. Per tant, òbviament, l'únic que podem fer, per dir-ho així, en aquest àmbit, diu Kant, què és? És identificar si per alguna via, si hi ha alguna via per la qual, encara que no coneguem el contingut del pla, sí que puguem dir que el pla ha de complir certes exigències. Però si podem determinar les exigències, podem intentar relligar els fets des de les exigències. Sense que això digui, sense que això vulgui dir, que estem detallant el pla diví, perquè aquest no el sabem mai, ni el sabem. Aquí suposem que l'entrada d'acció és la raó pràctica. O sigui, l'intuïció reflexionat exigeix una unitat dels fets històrics, com per la natura exigim una unitat de les lleis naturals, el senyor mateix. La diferència és que la natura l'enteniment va avançant sintèticament, etcètera, en canvi aquí que no la clar. Ara bé, la raó pràctica que ens diu, i per tant aquí la moralitat és la que s'acorda, que l'home com a ésser moral o com a ésser lliure, com a ésser per tant que reconeix la noció de deure, està sotmès a lleis universals, que aquestes lleis universals poden ser enteses en sentit intern o extern, que quan són enteses externament, això genera les fites o les metes del dret. Per tant, la raó pràctica ens dona apolíticament, aquí sí que hi hauria per tant una validesa apolítica, a priòrica, indubtable, que l'ésser humà, per ser d'ésser lliure, en el seu comportament extern, la seva llibertat i la seva voluntat, li exigeixen realitzar la Constitució Republicana, la Federació d'Estats i la Governat. Per tant, el que pugui ser el pla de la providència o l'ordre del món, etcètera, que no el coneixem en el detall, en tot cas sí que podem dir que ha d'estar en funció d'aquestes metes. Per la qual cosa, en tenim prou, almenys, que és el plantejament d'aquests textos, en tenim prou, almenys, per ordenar els fets històrics d'acord amb aquestes metes. Òbviament, cap mai dirà, com feia, que aquesta ordenació sigui justament el pla de Déu, el pla de la providència, en el sentit que el coneguem. Perquè això no el coneixem, perquè d'això no tenim experiència. Però sí que dirà que aquesta novel·la, que veureu com acaba el text del 1984, no és inversemblant, no és absurda, sinó que ve fonamentada en exigències morals. És a dir, no n'hi ha un altre possible. Em diria, un ésser que és moral, si vol entendre els fets històrics, només pot entendre'ls en aquesta clau. No hi ha altra clau possible, perquè aquesta clau li ve donada per la seva pròpia constitució moral. Que aquest detall, si quan reconstruïm, si encara que sigui l'altra part de la novel·la, quan reconstruïm el detall, que això sigui exactament l'edició divina, ni ho sabem ni ho sabrem mai, ni en el fons perquè ara això segurament té massa importància, perquè la tesi tant la posa justament en un altre lloc, que almenys estem autoritzats per entendre relativament en l'aparent caos del detall, perquè hi ha una base moral ferma, política, que ens permet dir que les metes són aquestes, no poden ser les altres, si no és una metes moral. Bé, i ara això ho enllaço, que ve molt bé, amb la qüestió 2. Clar, aleshores, com heu vist en l'últim text que Kant parla d'aquest tema, on Kant es pregunta si hi ha una prova de que efectivament hi ha aquest progrés moral, no? En el mateix cas, hi ha un moment on, per dir-ho així, un cop tenint aclarits els principis que articulen la novel·la de la història, Kant tindria a plantejar-se, i d'això hi ha alguna prova. Sobretot, pensem que la pregunta aquesta, que ja no surt molt al final, si d'això hi ha alguna prova, té a veure amb un problema inherent de tota aquesta filosofia de la història kantiana. Clar, si d'això no hi ha prova, és a dir, que l'únic que tenim és l'exigència moral que es permet interpretar els fets, quin estatut tindria la pròpia narració, la pròpia novel·la històrica? Si d'això no hi hagués prova, l'únic estatut que podríem aplicar a tot això seria aquell que el mateix Kant, aquest text no el teniu aquí traduït, perquè no sé per què, per qüestions d'edició i de nombre de pàgines no es pot incloure, però és el que Kant expressa en una frase molt lapidària a la tercera part de Teoria i Praxis. Recordeu, Teoria i Praxis, si teniu present tot l'opuscle, té tres parts. La primera és sobre la moralitat, la segona és sobre el dret polític, que és la crítica traduïda, i la tercera és sobre el dret cosmopolita. Aleshores, la segona part, l'interlocutor bàsicament és Hobbes, en algun moment ens torna l'Expierre, com sabem el text, però bàsicament és Hobbes, i la tercera part, que aquí no la tenim traduïda, l'interlocutor és justament Mendelssohn, o la seva Jerusalem. que segurament és una obra de més importància per atendre la filosofia política de Kant del que sembla. Val a dir que la Jerusalem de Mendelssohn significa com la transcendent bufina, i la impressionant que s'escriu sobre Mendelssohn, segurament és fàcil definitiu, segurament la Jerusalem de Mendelssohn és el primer gran text d'emancipació del poble jueu, de germanització del poble jueu, i alhora de reinterpretació secular del text bíblic, pels propis jueus. Mendelssohn aquí fa una operació realment importantíssima, que segurament copsa el mateix Kant i de la qual depenen segurament alguns temes kantians. Però ara no vull entrar en la qüestió de Mendelssohn, sinó que a teoria i praxis, parlant amb Mendelssohn i referint-se a la Jerusalem, diu Kant, quin estatut té la tesi de que la humanitat avança de ser millor? Perquè Mendelssohn critica aquesta tesi. Mendelssohn a Jerusalem deia que això no es pot provar i que, per tant, l'home assenyat sobre aquesta pregunta de si avancem de ser millor o no, la resposta de l'home assenyat, diu Mendelssohn, seria que segurament ni millorem ni empitjorem, que sempre estem igual. Que és la considereu l'opuscle de Kant del 94, és el que de Kant anomena l'alteritisme. Ni la humanitat potser va fer cicles, ni el bé i el mal sempre són els mateixos. Aquest és Mendelssohn. Veiem el cita, però ja s'ha ocupat d'ell abans. Aleshores, davant de la posició de Mendelssohn, que té com aquesta mena d'escepticisme respecte al progrés de la humanitat, i respon que ara teoria praxis part 3. Li diu a Mendelssohn, jo no tinc necessitat de demostrar aquesta pressuposició. És l'adversari qui ha de demostrar la seva, perquè jo em recolzo en el meu deure innat. És curiós, per tant, l'estatut de la tesi kantiana en aquest moment. Jo he de provar-la. En tot cas, l'adversari qui nega que hi hagi progrés que la provi. Per què he de provar-la? Perquè si jo sóc un ésser moral, no puc pensar d'una altra manera. Bé, no sé si és massa convincent o no, però aquest seria l'estatut de la tesi del progrés històric si no hi hagués altra prova. És una exigència moral que, lligat a la judícia reflexionant, ens autoritza a fer una lectura dels fets històrics. I és l'única perquè, com és moral, no podem tenir una altra, si som morals. Clar, un poc el d'altre distingut aquí de la manera de ser tradició fos implícit. Aquesta és la resposta, si situa cara, tot el que és de cara, no tinc necessitat de mostrar aquesta suposició, és l'adversari que ha de mostrar la seva, perquè jo em recolzo amb la meva dona. I aleshores afegeix, una mica irònicament, i com jo sé que el bon Mendelssohn és un home íntegre, encara que es manifesti escèptic, en el fons, creu en el progrés. Això seria la situació de teoria i praxis. L'últim opus del 98, perquè aquí es fa esment en aquesta segona pregunta, òbviament és el lloc on ha d'anar més lluny a la qüestió, on planteja obertament, com heu llegit en el text, i obertament planteja si hi ha una prova, hi ha una experiència que pugui dirimir la qüestió de si hi ha progrés històric o no. I no només planteja la pregunta si hi ha una prova, sinó que fins i tot, com heu vist, doncs, assatge de donar la resposta i de trobar la prova. Clar, la prova ha de remetre una experiència, però l'experiència no pot ser experiència des del mèdic. Per tant, com es veu en aquest opus, com l'heu llegit, ja es veu que Kant es mou dins de les pròpies regles que han de construir l'anàlisi de les facultats i l'anàlisi crítica. I dins d'aquestes regles que han de construir, clar, l'única sortida possible és que si hi ha una prova, és a dir, una experiència d'això, no pot ser experiència en sentit fenomènic, per tant, ha de ser experiència en un altre sentit, i atès que ja s'escriu la tercera crítica, i Kant aquí ja ha reconegut la tercera crítica, que hi ha certs elements estètics, que no són experiència en el primer sentit o la primera crítica, però que tenen a veure amb una mena de sensibilitat interior, etcètera, etcètera, aquí són introdueix aquests elements i, com heu vist, efectivament, la resposta la troba Kant en l'entusiasme, subratllo que la pregunta, per tant, suposo la lectura que heu fet, en fi, és una lectura atenta i correcta del text, però la resposta de Kant no és pas que la prova del progrés sigui la revolució francesa, com a vegades s'ha repetit en molts llocs, sinó l'entusiasme dels espectadors que no estan implicats en la revolució davant dels fets de la revolució. Clar, la revolució no pot ser una prova, però la revolució ha estat cruenta, injusta i segurament immoral moltes coses, pensa que. Però el fet que una revolució per defensar els drets de l'home hagi suscitat en els espectadors un entusiasme, que és un sentiment que trobem sovint per la tercera crítica, penseu que el sublim neix davant dels fenòmens desproporcionats de la natura, també. La revolució és desproporcionada, una situació anàloga. I per això diu la tercera crítica que l'entusiasme és una modalitat del sublim. Per tant, aquí encara està fent esment elements estètics de la tercera crítica. Aquest entusiasme dels espectadors davant de la revolució, espectadors que no es van implicar ni a cap manera, però clar, qui està al mig d'un huracà no diu que la tempesta del mar és sublim, el que té és por. Qui està ben confortablement instal·lat en una cabana que l'ha fet assegat i veu l'huracà, diu sublim, perquè l'espectador està en seguretat. Això diu la tercera crítica, l'espectador sublim, aquí diu el mateix. Els espectadors de fora, clar, molts d'ells, que són espectadors, les coses podien treure la cap. Però els de fora, que estaven en seguretat mirant aquells fets, es desperta entusiasme, l'entusiasme és de fi el sublim s'ha definit a la tercera crítica com un sentiment vers el bé suprem o vers el bé moral, i per tant l'entusiasme és de fi el sublim, l'entusiasme mostraria, per tant, que hi ha efectivament en la humanitat una disposició al bé. I aquesta disposició de Lucan utilitzaria per tant a dir que efectivament no en podés veure-se millor en la mesura que, però sabeu que el text és complicat. El text és complicat perquè mateix que s'adona que el que està dient no acaba de provar. Però ho sabeu. Si la resposta simplement fos dir l'entusiasme, l'entusiasme, no la revolució, per tant, llegint ja bé aquest punt, l'entusiasme, que és la prova, mireu bé el text, això tan difícilment ho podria dir, perquè l'entusiasme que mostra que hi ha la disposició vers el bé. Però clar, de que hi hagi la disposició vers el bé no es desprèn que això hagi de generar intersubjectivament un avanç jurídic. És a dir, la disposició vers el bé, tornant al text contra Mendelssohn, podria coexistir amb la hipòtesi apelidista. No la terrorista. Per tant, la disposició vers el bé que mostra l'entusiasme descartaria l'hipòtesi terrorista. Però podria ser compatible amb les altres dues. D'acord, la comunitat de la disposició vers el bé. Però què assegura que aquesta disposició no acaba generant en els cicles històrics i al llarg del temps una mena d'accions, reaccions que una s'inutilitza en les altres? Per aleshores, Lacan ha d'afegir una altra consideració de fet. Perquè la disposició vers el bé no acabaria de decantar la balança entre les dues hipòtesis encara. Però que ha d'afegir en el següent paràgraf que aquest entusiasme per la revolució i el propi fet de la revolució quedarà en la memòria com una mena de signe indeleble que no es podrà oblidar mai. Clar, si això queda en la memòria com un signe indeleble que no s'oblida mai, aleshores, clar, d'alguna forma sí que potser que la disposició vers el bé, a la mesura que és recordada i reactualitzada, associat justament als drets de l'home, pugui constituir-se el motor de la història futura. Però clar, aleshores, ara ho sabreu, si ho mireu des d'aquí, i aquest és un altre aspecte d'aquests textos que segurament haureu comprovat a més d'una ocasió i que certament eren complexos aquests textos, clar, mirat des d'aquí, aleshores, ho sabreu què? La pròpia narració que pren l'entusiasme de la revolució per interpretar-se, etc., ella mateixa es converteix en motor de la història futura. És a dir, Kant també aquí fa un ús d'elements que havia anticipat la tercera crítica, com són els següents. Elements estètico-retòrics, si són compatibles amb els elements morals, poden ser utilitzats pel moralista, o per l'educador moral, per convertir-se en motor coadjuvant a la moralitat. Clar, la revolució d'entusiasme, si el recordem, però clar, que el recordem que vol dir que necessita un narrador que el recordi i que eduqui els infants, transmetent-los el mite fundacional. Aleshores, la narració aquesta recordada anirà suscitant el mateix entusiasme i si no s'oblida mai, ella mateixa és motor que coadjuva el progrés moral. En la qual cosa, vist des d'aquí, a l'inici del text, com amb una gran ironia que han havia criticat els profetes hebreus dir-me qui millor profeta, que no, que profetitza els desastres de l'estat d'Israel, si el damunt ha col·laborat a ells, no? Perquè no s'equivocarà, no? Però clar, ara per dir-ho així, el text que ve acaba en la mateixa situació, però l'inrevés. Qui millor profeta que el narrador de la història universal que converteix a través del signe rememoratiu de la Revolució Francesa aquesta narració en un torn de moralitat, que ja està contribuint a la moralitat futura. Bé, aquí teniu clar, les claus, per dir-ho així, de l'estatut de la prova. És estètica la prova, no? No empírica, no pot ser. Però clar, estètica lligada al seu torn, en compte, no és tampoc una estètica, és estètica però lligada al seu torn a través de la remuneració del narrador històric a la formació moral. I clar, si ho mireu des d'aquí, potser tampoc és tan estrany que Kant ja en el text del 84 parlés de novel·les, i potser és termes narratius. Potser tampoc és tan estrany, però clar, els termes narratius, si mireu la tercera crítica, allà estan associats a les novel·les exemplars, a les faules morals, i que són justament els que poden despertar moralitat en l'infant. I són les eines de l'educador moral. Per tant, la prova és estètica, no empírica, en sentit de la crítica, però estètica lligada al seu torn a un poder productiu que té la pròpia narració. I en això ara passaria a la qüestió 11. Clar, això per tant, clar, d'alguna forma tots aquests temes que hi ha, clar, tornen a restaurar, està clar, i Kant també aquesta expressió utilitza molts llocs, una mena de confiança en la providència, o en la natura, o en el producte de la natura, està clar que això queda d'alguna forma restaurat, amb certa afinitat en el món antic, o en les ètiques hel·lenístiques, però en compte, en el futur també seria un punt de la pregunta. La pregunta deia, no s'ho tracta la fratèria kantiana en una confiança més o menys en la providència o en la natura creada. En compte, mira Kant, no, de més o menys figura cega sí que ho trauria tant. No és ni més ni menys, és que no és cega, sinó que depèn de l'anàlisi de l'esmentat. Clar, aquí sí que estaria la diferència dels antics. Com diríem, la creença en la providència o en l'ordre del món, en les ètiques antigues o en el món antic en general, en això que ara hi haurà anomenat el poder tinèric, seria com ingenuament natural o com natural. El món és cosmos. I que és cosmos vol dir que alhora té estructures psicomorals. Hi ha correspondències psicomorals que ho articulen tot. I així pensa l'home antic sense més. En ell podria dir la confiança, la providència en ell sí que seria cega. Cega en el sentit que està allà present, sempre. En canvi, clar, Kant l'ha de restaurar. Aleshores, el plantejament que tenia seria dir, un cop analitzades les facultats, marcats els seus límits, entès què és el judici reflexionant, què és l'estatut apodíctic de la raó pràctica, entès tot això, podem arribar a construir la confiança en la providència, però dins dels propis límits de l'analítica transcendental, no perquè d'entrada això se'ns presenti com a evident. Per dir-ho, que he citat Remy Brague, i d'això l'únic que parlo en aquest article que us deia abans, per dir-ho en termes de Remy Brague, és com si Kant remundanitzés el món després d'haver-lo desmundanitzat. És a dir, el món d'entrada no és món. El fenomen és fenomen. I en el fenomen no hi ha l'altre moral, ni hi ha llei moral. La llei natural moral ha caigut des de fons. Quan parlem de lleis, parlem d'àmbit humà, intel·ligible, moral, etc. I aquí hi ha el primer problema, si això pot concordar amb l'altre o no. Fetes tota l'anàlisi, allà on d'entrada no hi ha món, acabem, per dir-ho així, postulant que hi ha un món des dels propis límits de l'anàlisi transcendental. Per tant, clar, la providència és trobada al final, no posada al començament. Clar, i trobada al final dins dels propis límits del discurs. És a dir, trobada al final, però no pas ni perquè hi hagi una revelació de la providència, ni perquè hi hagi una revelació del pla diví, ni perquè hi hagi un coneixement d'aquest pla diví. Aquesta seria la peculiaritat de l'estatut d'aquests temes de Kant. Per això segurament, quan Kant a vegades refereix a totes aquestes qüestions, utilitza el terme simplement saviesa. Que té afinitats amb la saviesa dels antics, però que clar, ha passat per la crítica, per dir-ho així. per tant, en aquest sentit, té un altre estil. Bé, aquest és un primer bloc, no sé si ja sóc això una primera.
Jo estic en inglès.
Sí.
Una és... aquesta història que l'home... l'home veu el particular, el fenomen, no li sap més la llei general, no? I es diu en algun moment, es contrapon tot això a Déu, que, diguéssim, pensar i intuir és el mateix. No es podria... això és imaginar... Això és fer una hipòtesi de com és Déu. No es podria plantejar de manera en què Déu tampoc pogués fer això per tal de que... té unes implicacions si Déu no ho pot fer. No? Per exemple, la llibertat humana... una cosa no s'utilitza a unes lleis. Això és una pregunta. I l'altra és sobre aquesta prova de l'entusiasme, que succeeix un fet històric, que és la Revolució Francesa, que genera un entusiasme sobre els que el miren, no? I tu has dit que això permet distingir entre, dona dues opcions. Una és aquella en què existeix el progrés i l'altra és en el que el balanç és d'aquestes maneres. Dius, a més, que clar, després afegis el paràgraf en què això es posa escrit, no? Per donar potser res més i comprès a posteriori. Però podria ser que el fet d'haver d'escriure, que és una simplificació necessària d'un moment històric, la interpretació sigui sotmesa a error, amb el que ja no trenca el progrés. No? És que tu has començat aquesta pregunta dient la prova no és la Revolució Francesa com alguns en tenen, sinó l'entusiasme que aquests anem als altres. Fins i tot ja ara alguns interpreten el text que s'han escriu de manera correcta.
A veure, la primera qüestió, una mica amb aquesta, molt ràpidament, clar, la idea de Déu que utilitza Kant en molts dels seus textos, que ara els serveix per contraposar la constitució humana de les nostres facultats, el que seria l'ésser diví, per dir-ho així, a veure, aquesta és una idea que Kant diria que és una racionalment coherent o consistent. És la que ell utilitza per dir-ho així i que té darrere bàsicament l'Einig Wolf. Doncs sobre això Kant, quan es pronuncia sobre aquest tema, més o menys canvia a dir, és que aquesta és la idea de Déu. Una idea consistent en si mateixa, no contradictòria, si volem pensar l'ésser de màxima realitat. Volem o no volem, al final acabarem pensant el que pensava l'Einig Wolf. Això sí que es produeix una mena de supòsit que opera el text kantià sempre. És a dir, produeix una mena de supòsit en el text kantià que podríem dir la definició real de Déu, real en sentit l'inici, o sigui, la no contradictòria, és la que ha donat el racionalisme escolar. I això Kant ho dona com a suposa. Òbviament el que Kant no sosté, el tema, és que aquesta definició o aquesta idea nosaltres volem donar proves d'existència, això no depèn. Però com idea, per dir-ho així, igual que la idea de triangle és que diuen de tres costats, doncs una idea de Déu, per dir-ho així, que Kant troba i ha fet de formular de definida més o menys des del racionalisme escolar, que és la que ell va utilitzant sempre. Fixeu-vos en aquest sentit el text prototípic seria l'ideal de la raó a la primera crítica. Pot obertament dir, diu, la idea de la raó que ens ha donat l'escola de missió lunyana és la idea de Déu, no n'hi ha d'altra. I clar, aquesta idea, aplicat al tema compositiu, que és pel que tu preguntaves, en relació amb el tema que és la història, aquesta idea ve a dir, aplicat a aquest tema, clar, que efectivament en Déu, clar, en Déu, com no hi ha la distribució de facultats com hi ha nosaltres, com el seu coneixement, per tant, no és un coneixement en particular, no la sol estigui separat i ascendit, en Déu justament, que nosaltres som dos cantons separats, sensibilitat de pensament, els mateixos serien units, aquesta és la tensió de l'àmbit, justament, i per tant en Déu el pensament sempre és ple. Concepte, sempre és ple, visió. Dit en termes de l'àmbit, quan Déu pensa un món, hauríem de dir pensa i intueix, perquè clar, ens parlem nosaltres sempre, no? Però bé, quan Déu pensa, intueix o calcula un món, no és que pensi o calculi a través d'un formalisme com hem de fer nosaltres, si poguéssim tenir formalisme acabat, eh? Perquè l'any és molt complicat, perquè clar, l'any pressuposa que si tinguéssim el formalisme acabat, nosaltres podríem fer formalment en un càlcul el que en Déu no és càlcul, eh? Perquè és contingut. O sigui, Déu quan pensa un món, pensa, intueix, Déu calcula, Quan Déu fa això, clar, Déu té sempre el tòfum real de l'art, del món, en totes les seves mònades, cosa que nosaltres mai farem. Bé, això és tan justament. Sí, quan Déu pensa un món, pensa que Déu intueix en tota la seva riquesa. Això nosaltres mai fem. El nostre judici, per dir-ho així, manté com un reflex, si voleu, del que podria ser Déu, manté com un reflex simplement en què? En què, malgrat que la sensibilitat i l'enteniment ens donen sèries parcials, la raó i el judici exigeixen totalitats. Però clar, a nosaltres la totalitat és exigida, és unida. En Déu se'ns diu plena. Aquí estaria, per tant, amb tot aquest joc de comparacions. No? En canvi, i això és el que explica aleshores, clar, que nosaltres tenim una exigència de totalitat també respecte a la història, però que com no som Déu, aquesta exigència respecte a la història és buida, és exigència. Com a molt, la raó pràctica es la determina en tres idees, que aleshores jo puc utilitzar per ordenar els fets. Però clar, la meva ordenació dels fets no vol dir que sigui manteniment diví, perquè no sé què és el que diví. En aquest sentit, d'acord, és veritat que la cultura mica apuntada, clar, darrere molts textos de l'Aignis hi ha una referència de Déu i el concedir el coneixement diví, no l'existència de Déu, òbviament, i aquesta és la tenimenta de la tradició valenciana. Qui li interessa aquest tema, concretament, hi ha potser un lloc en l'obra canviana, que és el lloc més determinant per aquest tema, que és la tercera bíblica, paràgraf 76-77. Allà es distingeix Kant, l'enteniment intuïtiu, l'enteniment analític universal, l'enteniment sintètic universal, i allà es veu perfectament com juguen tots aquests conceptes. Allà tindríeu molt clarament, és un lloc més clar de Kant i més sistemàtic de Kant, per comparar des d'on pensa Kant quan parla d'enteniment i d'enteniment i les seves diferències entre un i l'altre. I a més ha aplicat el tema de la finalitat, no? El tema de la tercera bíblica. Aleshores, ara repenem amb la segona pregunta. Clar. De fet, això que acabo de dir, en part jo penso que això que acabo de dir una mica es pot enllaçar amb el que tu preguntaves en segon lloc. Clar, tu no pots venir a apuntar el següent. Clar, el moment en què rememorem l'entusiasme davant la revolució per despertar entusiasme dels nostres alumnes i que també treballen pel bé i pels drets de l'home, etc., clar, és susceptible, com tota narració, la persona que tu apuntaves, de problemes que tota narració té internament a ella, de transmissió, de crítica, etc. Sí, clar, segurament. Però és que jo penso que aquest seria el propi límit del text canvià.
Sí, però aleshores ja no permet la distinció entre...
Clar, aleshores què passaria? Clar, aleshores passaria que, clar, si accentuem molt aquests problemes, i el propi text de l'any 98 és un text de l'any complex, ja no hi ha un complex, aleshores que Kant està fent filigranes per dir que hi ha una prova. Clar, si aquestes filigranes, en moments com aquest, o altres que podríem plantejar, veiem que són tan filigranes que potser no poden sostenir el concepte de prova, aleshores tornem a la situació de teoria i praxis. Si la novel·la no té prova, és què és aleshores? L'única forma de pensar que pot tenir una moral.
Però això és una prova.
No és prova en sentit que tu tinguis dades.
No, és que no, d'acord.
I tampoc és prova en el sentit que això sigui...
de una postura.
Val, però això no és prova en el sentit fort. És el postulat, en termes que entenc.
Sí.
Com la llibertat.
Sí, com la...
Això és postulat, però no és prova teòrica. Clar, Kant anomena sempre prova, o bé, allò que recolza d'alguna forma l'experiència, i en aquest text, forçant molt, l'experiència és estètica, però és experiència, o el que no depèn de l'experiència, com que encara la prova de demostració, etc., vol dir que allò que és deduïble i demostrable, per dir, des d'alguns axiomes, que conoscius. Clar, aquí no estem en aquest àmbit. Per tant, si eliminem l'element estètic i la rememoració que va associada a ell, com a dir, altament qüestionable, no tinc inconvenient a pensar que segurament ho és. Aleshores, quin estatut no, li queda a aquesta novel·la? Doncs clar, li queda l'estatut de postulat. Justament, una mica això, aquest problema que aquí està sortint a la llum, una mica és en el que es barallà Hegel, d'alguna forma o altra. És a dir, si mireu el text aquell de Hegel que ara s'ha publicat ja en l'edició crítica seva, no la de les alumnes, en el títol de la raó de la història, en aquesta col·lecció també em sembla, i a l'edició original, si mireu aquest article, que tot és bastant llarg, quina és, en el que es barallà constantment Hegel en aquest text, en què és? En què la tesi de que la raó regeix el món, si volem el llenguatge religiós, la providència, el Déu, el mateix, el canvi de llenguatge, però el mateix. Aquesta tesi, en el que parla de Hegel, és en què no pot tenir un estatut merament moral, que identifica el cap, sinó que ha de tenir un altre estatut perquè això sigui realment saber, i no simplement postulat o creença. El tema és aquest, no? És a dir, d'alguna forma, Hegel en aquest sentit és molt conscient del problema que tu estaves aquí apuntant, no? De que, tal com que ha deixat el text de la filosofia de la història, té un estatut problemàtic, perquè està massa lligat als postulats pràctics. I per tant és massa creença i poc saber. Però bueno, aquí us podria recordar, no?, allò de Càndola, amb la introducció a la primera edició de la crítica, no?, que hi ha hagut de limitar el saber per fer lloc a la creença. Sí, per situar cada cosa al seu lloc. Bueno, això seria un diàleg entre Gage. Alguna altra qüestió? Sí. Bé, tenia un altre bloc, en aquests dos són potser més concrets, com hem pogut saber una mica més, que són algunes qüestions també agrupades sobre el tema del cim de la història, així en general. Anant per ordre, comencem, en part, és la qüestió 3, tindria que veure amb això, la 8 i la 10. Com fer la 3? Ja hem dit abans, per tant, això seria el rerefons per la qüestió 3, que acaba amb la tercera crítica ja, però la segona crítica i els estructures d'història acaba distingint, per dir-ho així, dos sentits de la destinació de l'home. Si parlem d'una espècie, doncs parlem d'història, per tant, de les fites, no?, jurídiques. Si parlem d'home individual, aleshores tenim el postulat de la segona crítica, que és la permanència de la personalitat o immortalitat de l'home. La pregunta que formula és, parlant en aquest sentit tan individual, no?, aquest progrés infinit que ha de recórrer l'ànima humana per arribar a la seva moralitat, clar, això fins a quin punt es pregunta aquí és compatible amb el fet que, clar, si parlem d'una vida que no és la vida sensible, com podem parlar de temps si el temps és la condició sensible? No. Doncs bé, aquí és un dels llocs on es veu, i jo li preguntava als tornants si té l'espost, on canta el gust, òbviament, analògic i simbòlic dels conceptes. Clar, sense estricto, parlar d'una perduració infinita després de l'existència sensible és un absurd. Perquè si és per duració ja se'n posem el concepte de temps, almenys. Però perquè si hem de parlar, hem de parlar d'alguna forma. Mireu, si no suposo que l'heu llegit, no sé si l'heu llegit en aquest recull, l'article potser més proper a aquests temes, que és la fi de totes les coses, on hi ha un moment justament es planteja temes d'aquest tipus, no? I aleshores, la Déu també reconeix Campos, que mira, aquí l'home utilitza recursos simbòlics, no? Per exemple, quan volem expressar el cel dels benaurats, com ho expressem, amb una mena d'Aleluia, on la pròpia cançó de l'Aleluia sembla que elimina el temps. Però és clar, no tenim altra forma de fer-ho. Bueno, aquests serien els elements simbòlics aquests. És a dir, s'ha de tenir aquest sentit present, a vegades en aquests temes, en el text kantià, cosa que, en fi, a vegades molts comentaristes no tenen present, que moltes vegades, clar, quan es parla de l'intel·ligible, del moral pur, dels postulats i de molts d'aquests temes, clar, estem fent usos analògics dels termes que, com deia abans, en els cas són lícits justament perquè en els dos àmbits hi ha llei. Però que, òbviament, l'ús no és literal en els dos àmbits. I aquí seguiria, òbviament, seguiria funcionant la noció d'analogia escolàstica clàssica, per dir-ho així, perquè Kant no la tenia enlloc, no? Però hauria seguit funcionant. És a dir, hi ha conceptes que són anàlegs, que admeten una certa aplicació dels àmbits, perquè hi ha el postulat comú. La pregunta 8, Kant sosté que és legítim limitar el desenvolupament de les generacions futures alhora com s'explicaria que hi ha unes condicions de possibilitat que dirigeixen aquest desenvolupament o que dirigeixen la història. Bé, aquí, en aquesta pregunta, penso que s'han de distingir dues coses. Efectivament, Kant, d'una banda, hi ha molts textos on parla de la llibertat i per tant parla de que l'obra lliure, com el tema lliure, no es pot posar límits a la llibertat. No? Alhora Kant parla, sens dubte, de que la història té unes metes. No? Per tant, la pregunta seria com les dues coses són compatibles. Bueno, les dues coses són compatibles, primer perquè la llibertat no és contradictòria amb la llei, sinó que justament la llibertat en sentit moral és actuar segons llei. Primera observació. Segona observació, està clar que no podem preveure ni imposar a les generacions futures dades ni conceptes en sentit concret. Però en compte, l'únic que posa Kant com a fites de la història, quan no són conceptes ni situacions concretes, posa exigències de la pròpia llei. És a dir, si com a éssers lliures ens regim per una llei d'universalització, aquesta llei d'universalització, què exigeix formalment en les relacions intersubjectives? Doncs exigiria els drets principis jurídics. Com això es plasmi en concret, o quines siguin els esdeveniments de la història futura per arribar aquí? Òbviament això Kant ni ho profetitza ni ho pretén profetitzar, perquè això sí que seria totalment absurd. Per tant, diguem-ne que la justificació de la història tingui unes fites és derivada de la pròpia llibertat. Però aquestes fites són per llegir juridico-formals, però que no predeterminen ni com ha de ser el procés, ni quina sigui la plasmació. És més, si ara aquí apliquéssim allò de conjectures, no? De que la moralitat té una exigència que va més enllà del dret, amb aquest mateix camí és asintòtic, és infinit, és a dir, no hi haurà tampoc mai cap situació fàctica en què podem dir ja s'ha realitzat plenament allò. I per tant, en aquest sentit, les fites marquen un telos, però un telos asintòtic, no són en aquest sentit fites que detallin en concret situacions històriques. Aleshores, la qüestió 10, penso que aquesta té fàcil una resposta, si recordeu sobretot els passatges respectius de la pau perpètua, està clar que les fites, el sentit de la història té a veure amb el temps. Però clar, com sabeu que aquí el temps també inclou d'alguna forma l'espai, no són uns conceptes alternatius un respecte a l'altre. I efectivament, si recordeu la pau perpètua, el mecanisme de la socialitat insociable, que a nivell de pobles és el de la guerra, justifica o explica, per tant, que la humanitat hagi poblat tota la Terra, des de les regions més inhòspites dels climes polars fins les illes paradisíaques del sud, perquè la competència entre pobles, per dir-ho així, els més febles han quedat desplaçats de les regions templades més fèrtils, doncs és més còmode viure per llibre. Aleshores, en aquest dinàmic històric, els pobles van ocupant tota la Terra. Per tant, ho sabeu, en aquest sentit, el propi element diacrònic i inclou l'element, diguem-ne, sincrònic, en aquest cas, no? de l'ocupació de tota la Terra, la distribució per tota la Terra. Amb la qual cosa, en aquests textos, o en aquests passatges de la pròpia perpètua, Kant aquí alhora està responent a un problema dels il·lustrats, un problema, sí, una qüestió, en fi, de discutir dels il·lustrats, que en part que l'hem posat, també, només, que és si hi ha pobles fora de la història. És a dir, perquè si hi ha parts de la humanitat que no entren en el mecanisme general. I aleshores, entre els il·lustrats, quan es discutia aquest tema, sempre es posaven dos exemples. Els dels climes polars i els feliços habitants de les illes del sud, que va tornar el capità Cook, etc. Sembla que aquests siguin pobles històrics. Els les illes del sud, perquè estan al paradís. Un altre text, un canvi, doncs, sembla les nostres ovelles, no? Les nostres vaques, que les dures malises. I els del nord, a l'inrevés, han quedat com situats en una situació tan dura que tampoc hi ha progrés, tampoc hi ha avanç, sempre és com el mateix. No? Per tant, clar, aquests serien exemples que en les discussions d'antropologia i d'etnografia de l'època es feien servir com exemples de pobles que estarien fora de la història. Però clar, si estan fora de la història és que tenen l'història universal. Què fa Kant? Els reintrodueix l'història universal pel mecanisme de la guerra. No és que estiguin fora de la història, és que estan desplaçats per la història. És a dir, són resultat de la història. No hi ha res fora de la història. Ni aquests. Bé, sobre aquestes qüestions, no sé si n'hi ha alguna més, no sé si voleu, acabo l'últim bloc, i aleshores, no sé si no parlaré d'això. Tenia un altre bloc, jo havia votat aquí tres o quatre qüestions, més aquestes jurídico-polítiques, Una seria la qüestió 5, l'al·lusió al que és amb el passatge del Pau Perpètua, del poble de Diables. I per tant, en el fons, el que planteja la qüestió 5 és, novament, allò que havíem fet al·lusió abans, de la relació entre moral i dret, en el fons. És a dir, clar, la pròpia natura sembla que exigeix un poble de Diables la realització del dret. Però aleshores, si això és així, quina sigui la vinculació del dret a la demanda moral, o el dret ser una simple conseqüència de la pròpia disposició natural, no? Una mica això és el que es planteja en aquesta pregunta, sí, no? Aleshores, clar, aquí no sabeu que la resposta a aquest tema ens remet al tema de dret moral. I clar, sabeu que el que diu que en aquest passatge és el següent, que fins i tot un poble de Diables estaria interessat en la realització del dret. Clar, el que no diu allà Kant, el tema que ja no apareix com a tal, és que la pròpia realització del dret, que és una cosa no fer l'altra, exigeix, com a mínim, alguna primera posició moral. I en aquest sentit, per tant, està clar que la natura, fins i tot el poble de Diables, exigiria el dret. Sí, exigiria el dret. Però aquest mateix dret que exigeix la natura no és que sigui incompatible o diferent de la moralitat, sinó que algun punt en contacte té. Però clar, perquè si no fos així, ni tan sols probablement podríem parlar de dret. Dit en termes de teoria i praxis, que no pot ser, és la crítica, una mica la crítica a Hobbes. Hobbes seria el poble de Diables, en fons. Però clar, aquest poble de Diables s'estaria oblidant, en el carrer de la fonamentació jurídica, s'estaria oblidant una cosa, diria Kant, que aquests àtoms que estem coordinant perquè la seva acció i reacció pugui mantenir lleis de reciprocitat, els hem de coordinar, si no pròpiament Kant no parlaria de dret en sentit fort, els hem de coordinar de forma tal que pressuposem que tots ells són lliures i tenen dignitat moral. I clar, això automàticament prescriu, per això, indica que les lleis de coordinació poden ser unes però potser no poden ser les altres. Posem un exemple així, penso, en fi, no sé en algun moment, sinó com una cosa tan que no és aquest context. Per què no val com a llei de coordinació, si és recíproca, torturar presoners per obtenir confessions? Si la fonamentéssim com a llei de reciprocitat, compliria formalment el requisit de la reciprocitat. A cap i cap no l'accepta. L'àrees corpus. Per què? Perquè aquest ésser que tenim al davant i que hem de combinar altres éssers és lliure i té dignitat moral. Per tant, clar, en compte, perquè per dir-ho així, s'està jugant, a l'hora que l'està jugant, sempre quan parla de dret i de lleis, en aquest context s'està jugant dues coses. Un, naturalment, que hi hagi reciprocitat. Fins aquí el poble de Diables també està interessant. Però segona tesi, i així que no és només un poble de Diables, això no només és Hobbes, que aquests àtoms que coordinem hem de tenir presents no és les lliures. I per tant, per dir, no totes les lleis d'acció i reacció possible seguien aplicables a ells. Aquesta és, al fons, la crítica a Hobbes, si aneu a teoria de l'exercici 2. Que Hobbes, per dir, no té present que els súbdits, no només els súbdits, sinó que són éssers lliures. I aleshores, per dir, Hobbes pot admetre unes lleis de reciprocitat que estrictament no serien les jurídiques més grans. Novament s'ha parlat del tema de relació moral-dret, que té que veure, no, encara que no sigui temps el mateix, però té que veure. La pregunta 12, òbviament, ja una mica lligada en el film, conseqüència de tot això que estem dient, la pregunta 12 és clara, des del moment que les fites de la història són les que determinen, són les que són marcants, està clar que encara que no utilitzi l'expressió encara de reconeixement, però s'està preparant el terreny pel concepte. Penseu, Constitució Republicana, Federació d'Estats, és la forma d'articular els individus o els estats de forma que uns els reconeguin els altres en els mateixos drets i deures. Per tant, el tema del reconeixement com la base d'un moviment històric, del que parla Hegel, o després Coger, que serà molt l'accent aquí, sense mirar Hegel, no? Òbviament és un tema que està sorgint en el text kantià. És a dir, la novel·la de la història és una novel·la política. Bàsicament el que té en compte estructures estatals de reconeixement sota llei. En aquest sentit, clar, l'eslabó entre Kant i Hegel, que és quan apareix el terme. El terme no és hegelià, eh? Això també existeix. O sigui, Fichte, per reflexionar sobre aquests textos kantians, és qui ja parlarà obertament del reconeixement i de la intersubjectivitat, i del reconeixement de la intersubjectivitat com a clau de totes les estructures morals i polítiques. I d'aquí va el concepte Hegel, després. Per tant, en aquest sentit, en cas no hem dit el terme, però, òbviament, tot aquest tema està portat aquí. Qüestió 4, seguint en aquest àmbit polític, doncs, efectivament, jo que entenc tant per un sistema representatiu, perquè la Constitució Republicana no és democràtica. Efectivament, això ho heu vist a la Pau Perpètua i també sobre la metafísica dels costums. Primer, recordeu que hi ha dues formes de classificar els règims polítics, no? Segons la forma de l'Estat, és una, i segons l'exercici del poder, que és una altra. Segons la forma de l'Estat, que podria anar un, molt, l'expressió bàsica, o tots. Segons l'exercici del poder, que distingeix només dues formes, o republicà, quan hi ha sistema de representació i divisió de poders, o despòtic, quan no hi és. Aleshores, la tesi de Kant és que la democràcia, com a forma d'estat, sempre és, com a forma de poder, despòtica. Que és la tesi de Kant. I per tant, només serien, o només són susceptibles de ser formes republicanes, la monarquia o la aristocràcia, no la democràcia. Bé, quan diu això Kant, perquè ho diu. Si mireu el text, sigui la Pau Perpètua, sigui la metafísica dels costums, la tesi de Kant és la següent. Si per democràcia entenem, per tant, clar, s'ha de posar aquest condicional, que tot el cos social és alhora poder executiu, judicial i legislatiu, que no hi ha divisió de poders, aleshores la democràcia no es pot ficar sempre. Perquè, clar, és jutge i part, el mateix subjecte. No es manté la divisió de poders, que és el principi del règim representatiu. Per tant, en aquesta discussió kantiana sempre s'ha de tenir present això. Quan Kant parla de sistema representatiu o de constitució republicana, parla de divisió de poders. Quan parla de democràcia, parla d'una unificació dels poders sota un cos, en aquest cas seria tot el cos social, però és el mateix. Tot ell actua com el mateix cos en els tres àmbits. Això seria una forma de despotisme sempre, perquè jo també identifico els tres poders en un tot objecte. Per dir-ho així, en el fons no hi hauria massa diferència entre això i l'absolutisme monàrquic. L'únic que varia és qui és el subjecte social que exerceix els tres poders, però només l'únic de subjecte. Això és el despotisme, justament. Per tant, aquí la clau per parlar de republicanisme o de sistema representatiu o de formes no despòtiques, la clau és sempre aquesta, no? Que no pot haver un únic subjecte que depengi dels tres poders. No venia això per criticar Hobbes, a teoria i praxis. I la qüestió 9, la contraposició entre la concepció de la història de Herder i Kant, bé, efectivament, no és casual que hi hagi una oposició entre tots dos autors, no és casual, sinó que l'oposició és i obeeix a qüestions de fons. És a dir, fins i tot aquí penseu en la cronologia. Quan Kant publica la idea de la història, Herder acaba de publicar la primera part de les seves idees. Per tant, Kant ja coneix el text de Herder. I ja hi ha un moment a la idea de la història on parla de les felices ovelles i vaques de les illes del sud, que aquests serien els pobles de Herder. Allà hi ha una crítica a Herder. La crítica serà explícita a la recensió sobre Herder. Però això Herder, quan publica el segon bloc de la seva filosofia de la història, coneix la recensió de Kant i coneix la idea de la història de Kant. I aleshores, si mireu el llibre 8 del text de Herder, que és de la segona part que publica Herder, aquí trobareu una crítica radical de Herder a Kant. Per tant, òbviament, no és que siguin dos models només antagònics, sinó que a més hi ha un diàleg de crítica i contracrítica d'un respecte a l'altre. Clar, aquí el que s'està jugant, com suposo que heu vist indirectament per les solucions que fa Kant, clar, el que s'està jugant, en el fons, és en poques dades, la pròpia noció de si hi ha història universal, que en termes de Kant és el mateix que dir si hi ha unitat de l'espècie, o del gènere humà. Clar, si el gènere humà és gènere humà, les cites són comunes, les exigides per la moralitat. I per això la història universal. Tots estem en la mateixa història. Si trenquem la unitat del gènere, segons Herder, perquè els pobles cultures són com una mena d'autònomes, autònomes, i que són una mena d'unitat vital orgànica, heterogènies unes d'altres, on cada una només té com a telos, seguint el model de l'ànimis, el desenvolupament de si mateixa, que és el que entrem a fons per la felicitat, que no és la felicitat recuera tampoc, sinó que és la plena desenvolupament de les harmonies naturals i culturals que cada poble té. Clar, si ho entenem així, pròpiament no hi ha humanitat. Perquè hi ha una multiplicitat de pobles, cada un dels quals té el seu desenvolupament orgànic. Però aleshores no hi ha ni unitat d'espècie, ni unitat d'història. Aquí està la contraposició final. Que diríem, a l'anglès, és la polèmica actual entre multiculturalisme. I aquí Kant, clar, Kant aquí, no puja molt clar, i Kant és una altra. No? Kant diu, mira, si són multiculturals i si són herderians, una cultura no vol dir l'altra. Però és que aleshores no hi ha unitat d'espècie. No hi ha unitat d'humanitat. No hi ha unitat d'història. O sigui, en aquest sentit, el diàleg de Kant, si es llegeu atentament, és un magnífic avanç de molts dels documents, a més, segurament, no sé, encara estan vivint a les aules quan es parla d'aquests temes de multiculturalitat. No? I aquí fem un acudit que fa Filonenko, un llibre que té sobre aquests temes de la història a Kant, fa un acudit que sembla que està ben portat. No? Els papers s'han trastocat, perquè qui defensa la unitat d'espècie i de destí, d'aspiració de l'home, és Kant, que és el filòsof. I qui defensa la pluralitat irreconciliable dels pobles és el bisbe, que com a cristià hauria de defensar la unitat. No podem fer de la bisbe de la veïna. Això és com si s'haguessin trastocat els papers, no? El bisbe és el multiculturalista, el filòsof és el que defensa la unitat de l'espècie. I per acabar, aquesta qüestió la tindré separat, quan ja acabo, i així serà l'última tanda de preguntes, perquè sembla que no tenim l'hora. L'havia deixat una mica separada perquè té un altre punt, un altre estatus, un altre, en fi, la pregunta que hi havia d'una altra banda, que seria una mica la pregunta 7, no? No, la pregunta 7 no, la clàusula no, la clàusula salvatòria, sí, la bona és que està tot, no, és no, la clàusula salvatòria. Esclar, efectivament, la qual fos salvatòria de l'inici, l'article secret del final, no tenen que veure, però és que jo aquí tenia una observació més. Penseu que tot aquest text de la pau perpètua, i això és de l'àrea més del text, però després de la clàusula salvatòria venen els annexos. I els annexos són una mica el mateix problema, la relació entre el polític, entre l'home polític i l'home moral. Per tant, hi ha un fil conductor en tot el text on això és reincident. Perquè si observeu, tot aquest text està fet sobre el que podríem dir potser una mena de gènere literari, que no és innovador de cas, sinó que té una certa tradició, que és el gènere literari del filòsof com conseller àuric. És el conseller del príncep, el filòsof, per certa manera. El príncep de Maquiavel ja és això. I fins i tot ara, fins i tot se m'acuteixi proper de més aquests textos, penseu que molt bé que s'ha de dir, perquè és justament sobre història universal, no? En aquest sentit. El buit que quedarà com el buit que ocupa cada en aquests textos. No? Penseu que el gran text, que potser és el cant del signe i de la teologia cristiana de la història, que és el discurs de l'història universal de Saussure, de 1700, que és l'últim gran text de la teologia cristiana de la història, és un manual adreçat al Dauphí de França perquè sàpiga governar. Bé, el mateix gènere literari és el que utilitza Kant, en el fons. És a dir, fa un text de teologia política, no de teologia política ja, però a un sentit i discurs. I clar, per això aleshores el tema aquest és recurrent a diversos llocs del text. No? I en el fons, si el mireu des d'aquest gènere literari, en el fons que li està dient Kant al príncep, sigui en secret o sigui en les clàusules en els annexos finals. El que li està dient al príncep és que si és intel·ligent, haurà de governar apropant-se al règim republicà, perquè la natura, l'evidència del pla, etcètera, hi porta. Si s'oposa, acabarà perdent el cap, com ha passat avui abans. És a dir, el missatge per dir-ho així del Consell Àudic de Kant és aquest, amb moltes paraules. Si el príncep hagués il·lustrat, ja no ho era, Rússia, perquè havia mort, que s'han fet el gran i el príncep que no ha funcionat. però si, si és il·lustrat, entendrà, després de tota l'exposició que ha fet Kant, la millor forma de preservar el tro és justament si complir el dret de l'home i aprovar-se el dret de l'home. I per tant, que en aquest sentit, clar, en aquest sentit no hi ha oposició entre política i moral vista des d'aquí. No? Quan n'hi ha és quan el príncep vol ser autoritari i aleshores utilitza els elements de tècnica política en contra de la moral per mantenir el seu autoritarisme. Perquè quan ell pensa que fent això assegurarà el tro, s'enganya. De tota forma, assegurarà el tro seria l'altre, en el fons, si el príncep fos intel·ligent. No? Per tant, en aquest sentit, una mica, tot aquest, aquest tema una mica que apuntàveu aquí en el qüestió 6, penso que queda bastant il·luminat si es té present el gènere literari, que té una certa tradició històrica, no? En el que en fons s'està situant cada al perpètu, no? Que és clarament aquest, no? L'aconseguir del 15. I bueno, això més o menys ha respost, no sé si tot o part, no? Més o menys el que havia dit, i si hi ha alguna qüestió final.
Faig esment a un fet històric recent, no?
els diaris. Els descendents del motí de Gouti, que van quedar en aquella illa, que encara tenen descendents, com sabeu, fent ús dels drets que tenien, efectivament, consuetudinaris els homes d'aquella illa, encara avui dia, són polígams, i quan volen mantenir situacions sexuals, en una noia de 12, 13 o 14 anys, la crimen i se l'enduen a l'acabat, com sempre havien fet els habitants. Aleshores, es fa poc a sortir diari, que poc, fa cosa de 12 o 13 anys, no sé si algú va dir la notícia, que les noies d'aquella illa havien reclamat al Tribunal Suprem de Nova Zelanda, en el que pertany, dient que envia allà la policia perquè elles no volen ser multisexuals. En fa, seguint les lleis constitucionàries que els de la Volunti van aprendre dels valors de l'illa, si no és una unitat orgànica de diners verde, perquè s'han de queixar ningú. No? Però clar, és curiós que quan aquelles noies han arribat a una certa reflexió, perquè han entrat en contacte amb la cultura occidental, segurament, però clar, la reflexió en entrar en contacte amb la cultura s'ha fet veure que el que elles tenien com a costum constitucionari, que potser no és tan normal, que potser no és el desitjable, i aleshores han reclamat un estatut jurídic. Clar, si no haguessin entrat en contacte amb la cultura occidental, potser no haguessin reclamat l'estatut jurídic, haguessin sigut, s'haguessin acceptant. No, entens? Vull dir, la qüestió és que és complexa, no és fàcilment simplificable en un sentit. Però bé, en tot cas, la qüestió és complexa i òbviament important i interessant, perquè en aquest sentit, com veieu, la polèmica Kant-Herder ha sigut una polèmica que, com llegeixes els textos, no són massa textos, perquè és una cosa que es pot acotar molt bé, és a dir, que feu idea de la història, les dues recensions, i que feu de Herder, sobretot el llibre 8. I per tenir aquí un material que es troba molt acotat i on es pot treure molt de suc a aquests textos. Costi, i ara vols dir la cançó de Herder, que Herder li diu una cosa Kant, fa el salt teòric que hi ha Herder, cosa que no és habitual en Herder, perquè és un autor més empatètic, més d'analogia, més literari, no? Però hi ha un moment en aquest llibre 8 on fa el salt, per dir-ho així, fa el salt i aleshores li diu a Kant, li diu, posa l'expressió, i realment li pensi, no diu Kant mai, no està parlant amb ell, diu qui defensa tot això, dels pobles, dels estats, no? De les metes jurídiques de la humanitat, etc. Diu, pensi que qui defensa tot això, si pensa una mica bé, és un egoista amagat, que genera un universal com a real, quan l'única realitat són els individus. El real no és l'humanitat, sinó cada home. I qui defensa aquests fins de la història està caient en un egoisme malvat. I és el que dic que vagi en compte de tot això. I jo també ho diu referint-se a la síntoma que hi ha. Això li fa veure que és una mala analogia matemàtica, perquè s'ha de solitar. És un text molt acotat de Herder, però molt interessant, perquè ja la qüestió es planteja en termes teòrics molt, molt durs, realment. És a dir, és Kant egoista. Segurament Kant se salva de l'egoisme perquè, clar, en la geometria de la història hi ha l'altra sinistra, que és la de l'immortalitat individual. Si no pots parlar d'altra sinistra, Herder et veu molt clar, com a Herderiana potser seria estrictament egoista. Les que Kant són molt que més. Hi ha l'altre element. És a dir, l'individu té una síntoma pròxima, que no és de l'espècie. Però en tot cas és una discussió molt interessant per tots dos cantons.
Gracias.